Efectes molt especials amb Guillermina Mota.
No sé si ho sabeu, però hi ha viatges que et poden canviar la vida. La nostra convidada ha viscut aquesta experiència, i encara molt més. Per això em va escriure un llibre, Vicky Sherpa, una maestra en Kathmandú. L'hem llegit i no hem pogut resistir la temptació de convidar-la perquè ens ho expliqui de paraula. Benvinguda, Vicky Sherpa, aquí a Efectes molt especials. I jo et volia dir una cosa. Estic convençuda que tu estaves predestinada. Seguint el pensament oriental, jo crec que hauries d'estar predestinada a lluitar per millorar la pedagogia al Nepal, o predestinada d'alguna manera, o no?
Jo també ho penso. Jo penso que totes les persones que venim aquí en aquesta terra tenim una funció concreta a fer, i que la primera obligació que tenim és descobrir quina és. Jo penso que la meva era molt clara, no? I encara és molt clara per mi, igual que la teva, Guillermina.
No sé. La teva sí, perquè, és clar, tu vas néixer... Anem enrere. Tu vas néixer a Ripoll.
A Ripoll, sí.
I jo vaig llegir en una entrevista que et van fer que als 9 anys o així tu ja pensaves en marxar o en fer alguna cosa.
Sí, perquè d'alguna manera em van tallar la infantesa pel mig. Em van posar a treballar amb una perruqueria, i el món de les nenes i les nines doncs se'n va partir pel mig. I la meva iaia, que era andalusa, deia «Para que no vigarde por las calles», deia la meva iaia. I de fet, crec que hagués après més coses bones al carrer que no pas amb aquella perruqueria de gent doncs, que només explicaven bestieses per una nena de 9 anys, no? Un món massa dur, de cop i volta.
Clar, però en canvi tu ja somiaves en marxar, no?
Sí.
Això és el que a mi em va sobtar.
Sí, sí,
en aquell moment ja somiessis en marxar,
sí.
Cosa que no vas aconseguir fins uns anys després, és clar.
Home, perquè jo em volia escapar, perquè a cap nen que li estronquen el dret que té el nen a jugar... Doncs crec que estigui contenta amb la realitat que li toca viure. I jo doncs era una nena que de cop i volta em van treure, ja ho he dit abans, doncs les nines i les pilotes, i em van posar a treballar. I és clar que l'única manera d'escapar era el pensament, no? I volia doncs escapar-me lluny i marxar d'allà.
I quan pensaves en escapar, què pensaves en aquells moments?
Doncs que sempre li deien a la Pepi, la perruquera, que jo volia ser missionera i cantant.
Ah, sí.
Ves per on que he fet una cosa i l'altra, perquè jo també canto des de ben petita. I em deia, aviam si toques amb els peus a terra, que tu només dius que ximplaries.
Et deien.
Em deien, sí. I jo deia, jo voldria marxar molt lluny i anar a conèixer altres països i treballar amb nens pobres. I tenia això al cap, no sé per què.
Però tu eres missionera perquè eres creient o perquè veies les injustícies del món o què volies? Què volies fer, exactament?
No, creient, no. La veritat és que sempre... He cregut en moltes coses, però mai en una religió concreta.
Ja.
Potser aquelles ganes d'escapar d'aquella realitat amb la que jo vaig estar sempre disconforme,
sí.
No? Em tocava viure amb una repressió franquista, i jo doncs n'era un producte molt clar, que els nens doncs, treballàvem i tothom li semblava bé. Sí. Llavors allò, totes les persones que d'alguna manera estan patint una castració, encara que siguin nens, doncs no vol dir que no ho sentin, ho sentim igual, no?, quan som petits.
I has tornat a Ripoll, quan has vingut després altres vegades aquí?
Sí.
I ha canviat o no?
No gaire, eh?
No gaire,
la veritat és que encara continua sent un poble molt bonic, però és una vall molt tancada, no?
Exacte, sí que ho és. I quan, a veure, la primera vegada que vas anar al Nepal, com hi vas arribar, al Nepal, precisament? Com va arribar a fer-se aquesta idea d'anar al Nepal?
Perquè jo havia llegit molt a casa de la padrina, la Macrina i en Miquel. Havia llegit el que s'estilava en aquella època. Jo ara ja estic parlant de quan devia tenir 14, 15, 16 anys, va morir en Franco. Es llegia Hermann Hesse, l'Alexandre David Neal, el Lobsang Rampa, tot allò. I jo vaig començar a somiar que volia conèixer aquests tibetans, sobretot els tibetans que vivien a l'exili. No els de l'exili, en aquells moments jo volia anar al Tibet, aquesta és la veritat. I per què? Doncs perquè per mi eren com habitants d'un altre planeta, no? I a més em solidaritzava molt amb aquell poble tibetà tan oprimit. I aleshores, l'any 88, vaig decidir qui volia anar-hi. El que passa que en aquell any estava tancat el turisme al Tibet, eh? i vaig conèixer amb un tibetòleg, vaig tenir la gran sort de conèixer en Ramon Prats.
Sí.
Ara s'ha posat molt de moda tot això de l'orientalisme i tot això, no? Però abans, en la seva època, ell va renunciar a una vida còmode, diguéssim, amb una professió que hagués pogut guanyar molts diners, i en canvi va optar per fer tibetologia, no? Ell em va dir que, pel que jo volia, el Tibet m'ho passaria molt malament, perquè trobaria massa opressió, un militarisme total, una castració de les seves llibertats, les religions, les costums. Que me n'anés al Nepal i em va dir amb aquestes paraules: hi ha molt Tibet fora del Tibet. Així va ser com jo vaig anar a visitar els tibetans que vivien a l'exili.
I els vas trobar, vas anar directament a conèixer els tibetans que vivien al Nepal. I què és el que et va canviar tant? Com era el Nepal en aquell moment? O què és el que vas aprendre?
Jo vaig aprendre que no sabia res de res i que havia llegit molt i pensava que portava uns grans títols, unes grans etiquetes i...
Sí, que... perquè hem de dir que tu havies estat donant classes durant anys, no?
Sí, sí. Havia estat durant 10 anys fent classes al Parvulari d'Aina, Ripoll, però havia llegit molt, per allò que ens pensem a vegades que sabem moltes coses, i vaig arribar allà i em vaig fer uns farts de plorar, que... No sembla que no he plorat mai tant com en aquells tres primers dies on veia tanta misèria. Va ser el meu primer contacte amb la marginació més absoluta. I jo, que venia d'un parvulari on hi havia nens doncs, de família mitja-alta, veure que aquells nens estaven d'alguna manera barallant-se amb les rates i amb els gossos i amb les vaques per menjar-se les porqueries que hi havia a les escombraries, que ningú els hi feia cas, que l'esclavitud doncs, era algú doncs, socialment acceptat. Veure doncs, que no tenien sabates ni vestits, que les mosques se'ls menjaven de tanta brutícia. A mi allò em va trastocar d'una manera que només feia que plorar. Em va agafar una mena de tristesa. No podia, d'alguna manera no m'ho esperava, no? Mira que ho sabia i que ho havia llegit i tot el que vulguis, però realment va ser un xoc emocional molt fort allò.
Però al mateix temps vas trobar aquestes persones, no?, tibetanes, encara que... I això què va representar també? Perquè, esclar, no era... Quan tu dius que et vas adonar que no sabies res, què vols dir? Bé, no sabies res de la pobresa, perquè la pobresa suposo que quan es veu en aquests extrems és absolutament diferent del que havíem imaginat, és molt pitjor, suposo, no?, com ho expliques tu. Però al mateix temps dius, no sabies res, sobre què més no sabies?
Home, perquè si de veritat hagués entès la realitat que m'anava a trobar, no m'hagués posat en aquella crisi, no m'hagués fet aquell xoc, d'alguna manera, jo m'havia muntat una pel·lícula que era molt més bonica, amb uns colors molt més vius, amb unes olors molt més dolces, amb unes imatges molt més amoroses, no?, a partir de les meves lectures. I això em va fer pensar que la lectura ens fa somiar, però de vegades massa i molt lluny de la realitat.
No?
I vaig arribar allà i vaig dir, què és tot això? El budisme és això? Valga'ns Déu, quina por! L'hinduisme és això? El que havia llegit de les sagrades escriptures, el Ramayana, doncs mira, jo havia llegit una mica el Bhagavad Gita i les escriptures de Buda i tot allò, i vaig dir, això, aquesta misèria i això, aquesta brutícia i aquesta esclavitud i la castració dels drets dels nens i els drets humans, on és tot això? Que això és la religió. I vaig veure que allò era una interpretació manipuladora de les religions, com tantes vegades se n'han fet i com nosaltres estem patint amb aquest cristianisme tan dolent que estem practicant, que no té res a veure amb les paraules de Crist. I allò em va fer mal, perquè jo em pensava allà, com tothom que hi va moltes vegades, que m'esperaria el Buda allà assegut a l'aeroport i em diria, vine, maca, cap aquí, que t'il·luminaré, eh?
Ja.
I em van donar un cop al cap, una garrotada, que pensava que em tornava l'era, i allò em va fer molt mal, perquè molta gent que va a països així es pensa que al mateix país doncs hi ha la caronarà, l'omplirà de riquesa, l'il·luminarà, i el que passa és que quan vagis una mica feble, allò encara et trastorna més, és el que em va passar a mi.
És el que em va passar. El que passa que...